serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Què tal? Benvinguts. Aquí Francesc Garriga. S'acaba el 22 de novembre i per fi, ara sí, demà, Leganés-Barça. I no és una final, no és un partit definitiu, no és un partit clàssic de tota la vida, però és un partit que té al·licients que el compliquen. D'entrada, perquè el Barça té una defensa de circumstàncies. Ni Lenglet, ni Alba, ni Semedo, ni Roberto. Valverde arriba pràcticament amb el que porta. I si vol fer defensa de 4, ha de jugar amb Bagué, Piqué, Umtiti i Junior Firpo. No n'hi ha més. Del primer equip, no n'hi ha més. Dificultat número 1. Dificultat número 2. És partit post-jornada de seleccions. I sempre són malparits, aquests partits. Sempre són difícils. Fixeu-vos, si no, que Artur i Lenglet, dos jugadors que venen de jugar amb les seves seleccions, doncs un lesionat i l'altre a casa. No sabem ben bé encara per què Artur no va convocat. I després perquè l'horari també és d'aquells que no se li col·loquen bé al Barça. Un horari estrany. Demà a la 1 del migdia, en dissabte. Horari per acabar-ho de complicar. Contra un rival que ha canviat d'entrenador, que és l'últim, però que arriba amb una mica de bona dinàmica. Per tant, tota una sèrie d'elements que converteixen aquest partit en el primer d'una llista llarga de partits importants. No ho sembla, però el de demà també ho és. Bona nit, són les 11. Això és el club.
El club de la mitjanit, amb Francesc Garriga.
Zakaria. Tonelos. Morali. Si no teniu ni idea del que acabem de dir, no us podeu perdre una de les seccions del programa d'avui. El radar futbolístic del Marc Maiola passa aquesta nit per les lligues d'Alemanya, Escòcia i Itàlia. Avui toca Transfermarkt.
Doncs sí, aquesta nit vindrà el Marc Maiola, el anem col·locant en dies diferents perquè no us el perdeu mai aquesta nit. Transfermarkt, 11 i 2 minuts en directe d'Esport 3 i Catalunya Ràdio. Tenim en joc un partit del Barça de bàsquet, de seguida connectarem amb l'Ernest Macià. El Barça li està fomentant una bona pallissa. El Maccabi de Tel Aviv guanyarà el partit segur, ara mateix guanya de 22, 92 a 70. Però aquesta nit tenim ja sobre el retorn de la Lliga i us plantegem el partit de demà, Leganés-Barça. Què us en preocupa més? Què és allò que dius, ai, em fa patir això? Quatre opcions, demà a la 1, Leganés-Barça. Quin és el principal perill d'aquest partit? Arroba Club Mitjanit, al Twitter del programa, teniu aquestes quatre opcions. Repassem-les, a veure què preocupa més la nostra audiència. Primera possible preocupació. Doncs, home, l'horari. No és un horari que al Barça li vagi gaire bé. 20%. 20% creu que l'horari... Segona opció, que és jornada post-seleccions. 26% dels vots. Tercera opció. Partit difícil de motivar-se. És el Leganés, és l'últim. 44. Per tant, el factor motivacional és per vosaltres el més important. I l'última opció, l'efecte Aguirre. Doncs només un 10%. Creu que el Vasco Aguirre pot revitalitzar el Leganés, com a mínim, de cara a demà. Podeu seguir votant. Arroba Club Mitjanit. Allà teniu aquesta enquesta i la podem anar actualitzant a mesura que vagi evolucionant. Vinga, va, que és divendres, d'Eurolliga. El Barça de bàsquet encara li queda un minut. De seguida anem amb el Macià al Palau Blaugrana. Però abans els dic que vinguin a la Laura Brugués, al David Clupés, a la Ruth Vilà i al Roger Xuriac. Endavant, sisplau. El món, és aquesta cançó que avui escoltem del disc de la Marató, que podreu comprar el dia 1 de desembre. L'1 de desembre es pot comprar el disc de la Marató i té cançons com aquesta. Puja la música. A l'Ara Brugués aquesta li agrada.
M'agrada, és de les que m'agraden, sí senyor.
Sí, eh?
Com em coneixes, ja?
Home, és que són 5 dies seguits ja. En 5 dies seguits, escolta'm, aquí es creen uns vincles que no te'ls pots imaginar. Cesc Freixas i l'Escola de Folk del Pirineu canten aquesta versió d'Il Mondo, cançó mítica, eh? De que podeu trobar des de la Marató a la venda l'1 de desembre, és el disc en català més venut. A veure, deixa'm anar ràpidament a saludar el Clopés, bona nit, Ruth Vilà, bona nit, Roger Soler, bona nit, la Laura Burgués ja està saludada, però deixem anar al Palau Blaurana perquè tinc el Macià fent la transmissió pel web de Catalunya Ràdio. I el Barça està apallissant el Maccabi de Tel Aviv. Macià, escolta'm el Macià i la Lloberes.
És mig, de 3, falla. El rebot que era per Oriola se li escapa de les mans. Bé, no arribarem als 100 punts, és oficial. El Barça es quedarà, això sí, amb un molt bon tanteig. Ai, Oriola, no s'ha assabentat que la processó anava per ell. El triple que busca Di Bartolomeu, que no entra. El rebot pel Maccabi, que anota. 96-73, 20 segons pel final del partit. El Barça guanyarà. Aquesta és la notícia. A més, ho farà convencent. Aquesta setmana venien el Fenerbahçe i venia el Maccabi. Era una setmana molt complicada, tot i que jugaves a casa contra dos grans equips, i el Barça la solventa de manera espectacular apallissant el Fenerbahçe, i avui a tot un Maccabi de Tel Aviv. Pallissa de 23 punts, Barça 96, Maccabi 73, el Barça líder o co-líder d'aquesta Eurolliga, l'Eurolliga que ha de ser l'Eurolliga de Pèssits. Camí de Colònia, jornada 10, el líder fent de líder, pallissa contra un dels grans d'Europa.
Això és el que ens explica el Macià a la web de Catalunya Ràdio, la transmissió íntegra sempre dels partits de l'Eurolliga. El Barça ha guanyat 96-73 al Maccabi de Tel Aviv, pallissa per seguir reblant el clau d'aquesta Eurolliga, que la cosa comença a pintar bé, eh? És molt d'hora, som només al mes de novembre, però això ja fa un altre color, sobretot respecte a les últimes temporades. Tindrem el Víctor Rabanyini a vestidors. Escoltarem d'aquí uns minuts què passa a les entranyes del Palau Blaugrana. Segur que avui una nit de molta alegria. Esperem que sigui una nit d'alegria també a les entranyes de l'estadi del Leganés, de Butarque, perquè demà el Barça té un partit complicat, i potser no ho sembla, però hi arriba sense defensa, amb algun dubte i amb algun jugador que no sabem on té el cap. Ho sap Valverde? Segur que sí.
Yo he hablado con él sobre este asunto. Yo lo veo centrado, es verdad que él tiene las cuestiones que hace al margen del fútbol. Curiosamente, cuando a todos los futbolistas siempre se les achaca que no saben hacer más que fútbol, y cuando uno hace algo más ya le están echando en cara lo que hace de más. Y he hablado con él de esto, y si le veo centrado y le veo bien, pues jugará, y si no, pues jugará otro.
Es, com diria Jordi de Mas, la gran pregunta. Gerard Piqué estarà, no estarà? Bé, Laura, vista la convocatòria i vistos els efectius, que no sé si està o no està, però ha d'estar. Perquè no té gaires més opcions Valverde a la defensa.
Piqué és a la convocatòria, és entre els 20 convocats, n'han viatjat fins a 20 a Madrid, i Piqué és ara mateix a l'hotel on està concentrat el Barça a Madrid. Un Barça que ha arribat a quarts de 10.
Ho has dit molt de pressa?
Nit.
Tenim confirmat que no és a la Davis i és a l'hotel?
Tenim en Sunyer vigilant allà a l'hotel.
Allà a la porta,
no
diu, per la porta principal no ha sortit.
Sí,
val,
perquè
val.
Guàrdia, Sunyer.
Sí?
Està obligat a fer guàrdia. Per si de cas, aquí aquesta imatge, la de Messi, que veuen en televisió. Messi, què li passa? Ha baixat de l'autocar i va en sentit contrari a Suárez perquè havia perdut la gorra.
Ai, la gorra.
La imatge de l'arribada a Madrid.
Perdona,
Messi feia molt de vent.
El Sunyer ha fet una connexió al TN vespre.
Sí, a la tele que mirin els que hi ha Piqué. I Messi, que no la vol perdre i s'agafa la gorra.
El Sunyer, jo he vist connexions en huracans a televisions americanes menys perilloses que la del Sunyer avui.
Aquí plou, està plovent a Barcelona i a molts llocs de Catalunya, però a Madrid s'han trobat vent, que li preguntin a Griezmann també per la seva cabellera. Bé, doncs aquesta ha estat l'anècdota de l'arribada del Barça, convocatòria de 20 jugadors en què destaquen dos joves del filial, com són el central Araujo i Dani More, que és un lateral dret de 21 anys de Mataró, del filial.
O sigui, 20 jugadors, per tant, han de descartar dos,
sí,
i n'hi ha dos del filial.
Sí, a més de Carles Pérez, tot i que Carles Pérez
bé,
ja és un habitual del primer equip. I és aquestes són una de les novetats, juntament amb Alanyà i Todibó, que completen aquesta convocatòria. Hi ha unes quantes baixes, sobretot en defensa. Per sanció es baixa Sergi Roberto, que compleix el primer cicle d'amonestacions, i per lesió, dos laterals més, Semedo i Jordi Alba, a banda de l'Englet, que també s'ha quedat a Barcelona, ho hem sabut aquest vespre, per unes molèsties al bessó esquerre, i per decisió tècnica, Artur també s'ha quedat a Barcelona.
Artur, per tant, és una llista de convocats que té cosetes.
Misteri.
Té cosetes. Alguna explicació de baixa de l'Artur, li trobeu? Descans, rotació...
Jo entenc que alguna cosa passa, no? Vull dir que no és normal. En un moment donat se'ns va, crec que era el Javier Miguel, no?, que explicava que havia estat lesionat i que no s'havia fet comunicat mèdic,
sí,
i que fins i tot Valverde en alguna roda de premsa havia dit que no quan sabia que estava lesionat. I si no és això, alguna cosa... És com... Alenyà no juga, alguna cosa passa. Que no sabem, però alguna cosa passa, no?
És aquesta sensació irregular que tenim sempre amb ell, no? Que tots estem molt d'acord en que ens agradaria veure'l al terreny de joc, que sigui titular, que va començar la temporada sent-ho, i tots confiaven que ho seria, perquè ens agrada molt aquest mig del camp, tocador. El que passa que mai amb Artur li hem vist un període llarg de continuïtat, no? Per una cosa o per una altra, bé sigui per un tema físic, bé sigui per un tema més aviat tècnic, i és el que jo crec que a molts culers els hi fa ràbia, no? De no poder veure Artur amb més continuïtat, d'estar ja realment assentat al mig del camp del Barça.
Sí, després pot ser que també la idea de Valverde sigui la de seguir apostant per Arturo Vidal. És a dir, aquí realment poques conclusions es poden treure perquè la majoria venen de seleccions, és a dir, tots han jugat partits aquesta última setmana i mitja, però sí que és veritat que amb Artur la sensació, i coincideixo amb vosaltres, és que s'està gestionant com si fos Luka Modric, que té 33-34 anys. Vull dir, Artur és un noi jove, que crec que té 2 anys més que Frenkie de Jong, i Frenkie de Jong està per jugar-ho tot.
I
perquè està en edat de fer
un pas endavant. Perquè
correcte, quan se li ha demanat més i crec que està més exigit. Vull dir, ja no és allò del minut 70 pleguem veles. Exacte. I busquem una substitució. Per tant, aquesta continuïtat, si no la veu al verd, és perquè hi ha coses que potser se'ns escapen.
Recuperem un d'aquells tòpics. Ara volgués. És un partit trampa?
Mm. Això és el que li hem preguntat a Valverde, si el partit de demà, el fet que el líder s'enfrontés amb el Cué, era un partit trampa, d'aquells que costa motivar, però que s'ha de vigilar. Valverde ha estat molt explícit, no se'n refia de ningú, i ha recordat algunes ensopegades contra rivals teòricament més febles.
Nosotros no estamos como para pensar que tenemos enemigos pequeños, porque es verdad que Leganés es el último de la Liga, pero ya el año pasado nos ganaron. Y bueno, si hago memoria, desde que yo soy el entrenador del Barça, hemos perdido con Leganés, con Levante 2 veces, hemos perdido en Granada.
No hi arriba el pequeño, ha vingut a dir, un altre tòpic. És veritat, això s'ha de vigilar molt. Bé, ho preguntem avui, la gent li preocupa molt la poca motivació que pot tenir el Barça.
I sobretot perquè, a més, venim de precedents molt clars aquesta temporada, no? El camp del Granada, el camp de l'Osasuna... partits incòmodes on el Barça, si no surt molt endollat, molt concentrat, sabent que ha de matar el partit com més aviat millor, és que és tan fàcil que te'l puguin complicar. Jo tinc més la sensació aquesta temporada que el Barça em fa patir més amb aquesta classe de rivals que no pas amb partits més exigits. És veritat que també has fet partits més galdosos, per exemple, a Dortmund, no? Però a mi el Barça, aquests partits... No vaig confiat de dir, no, és que el Barça passarà per sobre el Leganés. No, vaja, jo aquesta sensació...
No, és que no hi va Valverde, que diu, tal com estem, amb nosaltres no hi arriba el petit. O
sigui, i és el pitjor de la Lliga,
El primer que té clar que el Barça no està on està és el propi entrenador que diu això. I de les paraules que hi ha de Piqué, a mi em sorprèn que digui que veurà i si no està centrat no jugarà. Perdona, no, o sigui, és que ha d'estar centrat. Mm. És que no has d'esperar a mirar si demà no està centrat. És que tu li has d'exigir que ho estigui, i a més, com tens l'equip, que no tens defenses. Què vol dir que demà mirarem si està centrat i si no, no jugarà? No, és que l'equip no el necessita.
Piqué té una situació complicada demà, perquè faci el que faci, se'l mirarà amb lupa.
Home.
És així.
Bé, ell s'ho ha guanyat. I a més, no oblidem el partit que va fer Piqué, concretament, tot l'equip en general, però sobretot Piqué l'any passat a Butarque, on el Leganés també arribava últim classificat i va fer aquell error garrafal que va significar que el Leganés li donés la volta. Jo veig el tòpic i el doblo. És que al final les lligues es guanyen en aquests partits. I ara mateix el Barça, amb el bagatge imminent, és que ha fet partits molt, molt discrets o directament ha llançat una de les dues parts, el qual demostra la teoria de que no estan connectats al 100% amb aquest tipus de desplaçaments, doncs contra Osasuna, contra Granada, contra Llevant, contra Bilbao, si m'apures... I al final són partits on el Barça ha de sortir sí o sí...
Són 4 avisos, eh? Són 4 avisos, aquesta temporada.
És que ja no és partit trampa, vull dir, ja és una dinàmica negativa...
4 avisos hauria de ser suficient, i segurament això que estem dient ara, potser diran, mira, aquells que es queixaven i eren crítics, i després el Barça ha guanyat 0-7.
És que això és el que ha de fer, hauria de fer.
Però això seria normal, correcte, és el que anava a dir.
És el que hauria de fer.
És que si el Barça guanya... Potser 0-7 m'he passat. Però si el Barça guanya 0-3...
T'estàs animat una mica.
Si el Barça guanya 0-3, és normal.
Home, sí, clar.
És normal, no és una cosa excepcional.
Ara escoltem més Valverde, però us informo que d'aquí un quart d'hora tenim novetats importants des de Manchester. Hi ha notícia a Manchester aquesta
nit.
Però encara no us ho podem explicar.
United o City?
Hem d'anar a Manchester. d'aquí un quart d'hora aproximadament, i és del City. I és del City. Ja us podeu imaginar d'aquí. A veure, retornem a Leganés, que és... No sé on deu fer més fred, si a Leganés o a Manchester.
Si faria Ventul... Com era, Ventolís? Que...
Ventijol.
Ventijol. Pensava amb el que feia a Madrid, si a Manchester devia fer Ventijol.
Ventizuelo. A veure, Leganés, Dortmund, Atlètic de Madrid. Una setmana guapa.
Sí.
I Valverde ho sap.
Sí, són dos partits de Lliga fora de casa, que podem dir que és una de les assignatures pendents del Barça aquesta temporada, més un partit de Champions, dimecres que ve, decisiu per la classificació del Barça per a la Champions, si no vol patir en l'última jornada. Per això, setmana important per als blaugranes, com ha reconegut el mateix Valverde.
Una setmana muy importante para nosotros desde muchos puntos de vista, desde la Liga... Desde la Champions, el miércoles tenemos un partido fundamental para nosotros y además partidos duros. Después de Navidad o las posibilidades que tengamos después de Navidad dependen mucho de lo que ocurra este mes. Entonces tenemos que estar centrados y desde luego centrarnos absolutamente en el partido de mañana porque el empezar bien la semana nos puede marcar mucho para esos dos próximos partidos.
Clar, tens Leganés, que si no guanyes el Leganés arribes al mal Dortmund amb la sensació de ai, 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 no? O no?
Jo crec que sí, que
o arribes a Mayayay igualment al Dortmund.
No, jo crec que si fas un bon partit contra el Leganés, si fas un bon partit i guanyes contra el Leganés, arribes més tranquil al Dortmund.
Confiança, no?
Més tranquil.
Jo crec que Dortmund, el Mayayay, el tens passi el que passi.
És el Camp Nou, el recordem.
Sí, però és que no tens la classificació encara assegurada.
Home, sí, però compte. Tu no creus que arribes diferent de si guanyes el Leganés
Si perds, et penalitza. Però jo
crec... penalitza greument.
Sí, però jo crec que si el Barça demà fa la feina i guanya, igualment la Yayay abans del Dortmund, és a dir, compte, és que això no està tancat.
Ja, hi ha una cosa bona, que és que la Yayay també el té el Dortmund, perquè avui el penúltim li ha encardat 3 gols a la mitja part, després s'ha desfet i el Dortmund ha empatat 3-3, vull dir que tampoc està per tirar coets, eh? Vull dir que també el Dortmund arriba a una situació complicada. I és veritat que el factor Camp Nou i el factor Champions al final multipliquen exponencialment el potencial del Barça.
Ara em refermo, és un dia per guanyar 0-7 i aleshores sí que et donaria una mica de moral. 0-7
ho veig difícil, jo crec que l'Àlex tindrà moltes més claus, òbviament.
Si queden 0-7...
Una mica de moral.
Pagaré un sopar.
A mi?
Ma, per al risc.
No. A tu.
Ostres, i ells vindran pagant-s'ho ell.
Ah, una altra taula, no?
Poso jo les normes. Pago jo el sopar, poso jo les normes.
Jo anava a dir, perdona, Francesc, que hi ha un asterisc important a remarcar el partit demà, que és la figura d'Aguirre.
Bueno, si no queden 0-7, me'l pagues tu.
Ah, sí,
digues.
No, que és la figura de Javier Aguirre. Vull dir, ja vam veure la setmana passada, fa dos, quan va debutar amb el Leganés, va unificar línies, 5 darrere, 3, 2 atacants, i a partir d'aquí el plantejament que jo m'espero per demà és un partit feixuc, un partit lleig, un partit perquè el Barça hagi de picar molta pedra. No sé si amb l'estil del que li va passar amb l'Eslavia de Praga a casa, però que li costarà creu quasi un segon.
Mira, li preguntarem això a l'Àlex. Anem a escoltar el Vasco Aguirre. Devíeu ser amics.
I tant. Mira, vaig coincidir amb ell la mitja temporada que va estar a l'Espanyol, si no recordo malament.
Va estar més temps.
No, val.
Ah, sí, mitja que vas estar tu,
que vaig
no?
estar jo amb ell. I t'he de dir que m'ho passava molt bé.
Doncs mira,
el tracte amb ell era exquisit i era un paio divertit.
Doncs avui tenim més moments d'Aguirre,
sí,
no?
Un bon
aquesta
moment
roda de premsa, no?
Sí, perquè el Leganés està supermotivat. Aguirre està supermotivat. Fins al punt que vostès, espectadors i els radioients, què donarien per enfrontar-se al Barça, a Leo Messi? Què donarien?
Això seria una enquesta que podríem fer, sí, i posar diverses parts del cos a veure quina donarien per jugar contra el Barça.
Oh, sí, del cos o el que fos, no?
Bé, sí.
Contra
sí.
Un pis, una casa, un cotxe. Què donaria Javier Aguirre? Ho té clar.
¿Cuántos de aquí daríamos un dedo por jugar contra el Barça mañana en la foto y jugar contra el Messi ahí? Puta, todos, seguro. No sé si un dedo, pero una uña sí. Pero es eso, jugar contra Messi, contra el Barça, lo van a ver millones de personas. Y si por ahí ganamos, imagínate, aún me va a conocer la gente, ¿no? Hombre, mira y tal, qué buen gol metió Pedro, qué golazo por la escuadra. Al Barça, a Ter Stegen, al mejor portero del mundo, uno de los tres mejores. Esa motivación la doy por sentada.
Clar, el Leganés arribarà motivat, amb un motivador a la banqueta, vull dir que això, compte, que el Leganés que encara troba el cap,
Això és el que sempre tenen, o sempre diuen els entrenadors del Barça, que tenen els rivals del Barça, no? Que, o del Madrid, que sempre juguis contra qui juguis, ara et volen guanyar.
Mm. Parlant clar, som bastant banda.
És a dir,
és un
venedor de fum.
Apuntalem el 0-7.
I Aguirre, un paio molt maco i tal, però futbol,
molt a Butarque, tal, però
molt no en veuran.
A mi sembla una mica venedor de fum.
Sí. Passa que és, bé, és aquests entrenadors salvadors, no?
Sí,
d'intentar a través de la moral...
No? Li va treure un empatet a Noeta, a una revelació, vull dir que això ja ho té. Vull dir, aquest, el benefici del dubte, i agafant un Leganés, que és veritat que ha canviat d'entrenador, òbviament, ha canviat de moltes peces d'un any a l'altre, però jo insisteixo, vull dir, al final, si el Barça no està fi, és un partit per patir.
Doncs fem una cosa, preguntem-li a l'Àlex Dalmas què és el nou Leganés, o com és el nou Leganés, com juga el nou Leganés, com ha de jugar un equip d'Aguirre, la clau del Mas.
La clau del Mas.
Àlex Dalmas, bona nit.
Bona nit.
Què donaries tu per jugar demà contra el Barça? Una ungla?
No sé si un dedo, no, ha dit.
Una ungla, sí?
Una ungla la donem, sí, la donem. No, tu no?
Jo del dit petit. És que em fa una mica de cosa perdre una ungla, eh?
Ja.
I total...
Ja, en futbol se'n perden a
vegades, eh? I ja tinc assumit que no jugaré mai, per tant, tampoc no...
Bé, és igual, escolta'm. Com és el Leganés del Vasco Aguirre? Ara deia el Roger Castres, que compta que poden sortir motivats. Tu devies haver tingut algun entrenador que era més motivador que entrenador tàctic, no?
Sí, sempre hi ha perfils d'aquests.
I es nota molt quan passes d'una a una altra? És a dir, han passat de Pellegrino, que no seria el màxim exponent del que seria la passió aquesta tan desaforada, i en canvi Aguirre sí que ho és. Per tant, què haurà viscut aquest vestidor?
Home, d'entrada una pujada d'adrenalina,
sí?
Clara.
Es nota,
perquè
això.
Es nota, perquè si un equip, quan canvia d'entrenador, normalment l'ànima està baix, i a més t'arriba... Ja puja, de per si, un equip, amb el canvi ja puja. Però si t'arriba algú com Aguirre, que sap tocar just aquest tema, doncs encara més, no? I és el que ha tocat, bàsicament, i ho deia el Roger, el Leganés jugava amb defensa de 3 centrals, és a dir, amb defensa de 5, i Aguirre estic convençut de que seguirà així. De fet, ja ho va fer el primer partit, perquè és una plantilla molt feta per jugar així, molt estructurada, amb aquest 5-3-2. Veurem si demà no arriba a ser un 5-4-1. Uh-huh. Tenen la base important de Recio, que és un jugador importantíssim per ells, i per tant és l'equilibrador. Veurem si toca alguna cosa. Però ha tocat sobretot el tema anímic, i potser és un entrenador que vol fer 3-4 coses molt simples però molt clares. Potser tenen més clares les armes que tenen, no intenten tocar massa, intenten arribar directe o en els espais, però vaja, diguéssim que Aguirre és un entrenador que toca el component motivacional i futbolísticament basar-se en les 3-4 coses, basar-se sobretot en el que pot fer el seu equip.
Demà el Barça farà moltes rotacions, creus?
Perquè jo crec que sí.
D'entrada ja han anat fent perquè té baixes, no? Però a més té el Dortmund dimecres.
Sí, per un costat, com tu dius, obligades. Per l'altre, jo crec que tu ho deies ara a l'inici del programa, ve el Dortmund, ve l'Atlètic de Madrid i venim de seleccions. Arthur ha quedat fora de la llista i jo crec que té a veure amb això. És dels que juga lluny, diguéssim, el que juga més tard. I, per tant, hi haurà moviment. La defensa, jo crec que Valverde no tocarà sistema, que és una de les possibilitats.
4 al darrere.
Jo crec que farà 4 darrere. Jo crec que jugarà Guagué, segur. I, per tant, a la defensa farà amb el que té.
Piqué,
Titi, amb Guagué per la dreta i amb Júnior. Després jo crec que serà important, si canvies tant a la defensa, mantenir Busquets en el pivot, mantenir un jugador estructural, un jugador habituat a jugar allà. I després crec que aquí entrarà De Jong i entrarà Arturo Vidal, perquè, si no vaig errat, crec que no ha competit. I crec que dalt entra Dembélé segur.
Ah, sí?
És l'únic dels de dalt, diguéssim, dels 4 primeres espases que s'ha quedat aquí. I tinc la sensació que o Luis Suárez o Messi descansa. Crec que serà més Luis Suárez. Crec que podem veure fals 9 amb Messi, o potser amb Griezmann i Messi a la dreta, però és un partit que serà molt per crear desordre, serà per molta mobilitat, i crec que aquesta fórmula li pot anar al Barça. O sigui que ja veus, és difícil d'encertar la
molt difícil,
però
és un 11 molt complicat. Ara et preguntaré per coses més concretes del partit, però aturem-nos res, mig minut, en Guagué, que és un jugador que l'any passat sí que el vam veure un parell de partits, però no el tenim gaire controlat, i no sé què n'esperes tu.
Sí, és important, parlar una mica d'ell, perquè, com dius, no el coneix gaire la gent. És un lateral que té unes condicions físiques extraordinàries, i, per tant, té anada i tornada. És un lateral que ofensivament és bo, acostuma a decidir bé quan arriba a zones de finalització. L'any passat el vam veure amb el primer equip, però amb el Barça bé fa dos gols, tres assistències, sí que és veritat que és segona B, però només en 20 partits. Per tant, per un lateral ja és alguna cosa.
Està bé.
Si algun però té, és que és tan exuberant físicament que normalment aquests jugadors tàcticament no són rigorosos i que per tant perd les esquenes i aquí el poden agafar. Sí, ataca bé els espais i per això pot anar bé demà. Però és veritat que la inactivitat, crec que són de 5 mesos amb Lliga, eh?
Res. Sí, però amb el Barça, res.
Amb el Barça, res, li pot pesar. Home, jo crec que pot complir, i més davant d'un equip com el Leganés, que jo no diré tant com el David, però sí que crec que és dels més justos de la Lliga.
Mitja banda.
A veure, va, coses importants d'aquest partit a tenir en compte. Ràpidament, 3 elements d'atac, 3 elements de defensa.
Vinga, ràpidament. En atac, les divisions constants dels centrals. Si un equip juga amb molta acumulació, com ho farà el Leganés, i a més en bloc baix o bloc mig, el primer que has de fer és que des del darrere has d'avançar fins que et surti algun rival. Has d'anar traient gent i, per tant, has d'anar dividint constantment. Després, les desmarcades per treure el central. Si juguen amb 3, el central és més susceptible a sortir i, per tant, l'has de treure. I, entre parèntesi, per la gent que ens estigui mirant per la televisió, hem posat invertides, perquè totes les desmarcades seran bones, però especialment amb defensa de 3 són més bones aquelles que van de dins cap a fora que no de fora cap a dins, perquè allà sí que arrossegues un dels centrals. I després, com et deia, molta mobilitat, per tant, tocar i sortir contínuament. Per això crec que demà és un partit on Luis Suárez podria quedar fora d'entrada.
Això són coses importants. En atac, sí. En defensa, què ha de vigilar el Barça?
Vinga, en defensa, les sortides que buscarà el Leganés, perquè és de les seves poques opcions, especialment amb Bright White, que és el seu jugador més mòbil, més perillós en aquest tipus d'accions, el danès. Minimitzar les faltes properes i els corners, perquè, evidentment, doncs, l'estratègia serà una de les opcions on es basarà el Leganés per fer-li mal al Barça. I després, les centrades laterals cap a En-Nesyri. És un davanter, el marroquí, que és alt, però té un joc aeri extraordinari. És el setè jugador de la Lliga més potent per dalt, 3,6 duels aeris guanyats per partit. De fet, ell és qui empata amb una centrada lateral contra la Real Societat, per tant, compta aquí.
Bé, això són coses importants, però ens queda la més important, que és la clau. Com es diu la clau del Mas d'avui?
Avui t'agradarà molt.
Compte, que hi ha afegit un molt, eh?
Sí. Es diu CO2.
Hòstia, m'encanta, CO2. Sí.
Li has de donar mèrit al Cervelló, eh? Perquè jo havia posat CO i ell li ha posat el 2. Per
però té sentit el 2 o no?
Sí, ja em va bé, ja em va bé.
A veure si és una llicència estètica. CO2.
CO. Fa referència a canvis d'orientació. I els dos, perquè han de ser cap a les dues bandes.
Ah, doncs està molt ben trobat.
Veus que bé?
Molt bé.
Doncs sí, davant d'una defensa o davant d'un 5-3-2, perdó, d'una defensa de 5, és bàsic els canvis d'orientació. I, per tant, buscar dos contra uns en banda, perquè tot s'ha de dir, quan hi ha tanta acumulació dins, els espais on estan, a fora, sempre ho dic, davant d'una defensa d'aquestes, i, per tant, fer-los anar de banda a banda. S'han de buscar situacions de dos contra un, però, sobretot, intentar aïllar el teu extrem amb un 1 contra 1, a banda contrària, per entrar directament. I també són importants els canvis d'orientació, no només per buscar aquestes entrades, sinó per desgastar els seus carrils, perquè els carrils de l'altre equip han de fer anada i tornada, és a dir, han d'arribar a defensar i han de donar l'amplitud. Per tant, a més canvis d'orientació, acabaràs trobant aquests espais. No seria d'estranyar o no m'estranyaria gens que algun dels gols, i posem gols, que pugui aconseguir el Barça.
Algun dels 7 gols del Barça.
Home, 7 no, perquè ja el convidaré jo també a un segon sopar.
Se li acumulen els sopars.
Però no m'estranyaria gens que vinguessin a partir d'un canvi d'orientació i, per tant, unes jugades tipus aquesta que dic d'aïllar a l'extrem de banda.
Ho mirarem amb atenció demà. Ha començat avui ja la Lliga, la jornada, amb victòria. Amb victòria del Llevant, 2-1.
Un
partit que ha començat guanyant el Llevant, ha empatat el Mallorca i ha capgirat definitivament, no l'ha capgirat, l'ha tornat a avançar el Llevant. 2-1, Roger Martí, Dani Rodríguez i Rochina.
Si no em voles.
M'has passat el teu joc de la Lliga, que sí?
L'he passat i vaig entrar a la web i el vaig fer.
Ah, sí? És veritat, si et vaig veure allà inscrit. Jo tinc allà... Puc veure. Doncs després el repassarem, si et sembla.
Perfecte.
Quan obrim el joc de la Lliga. Dalmas, moltes gràcies.
Un plaer, com sempre.
Torno a taula. Podeu seguir participant al joc de la Lliga, eh? I ser aplicats, com és el...
Si perd el Barça, us convido jo a sopar.
Si perd.
A tu i el Dalmas.
Home.
Home, i bueno, nosaltres què?
Estic quedant en evidència. Perquè
estem
amb convidat.
Estic com ell, que vinguin, que s'apaguin ells.
Si perd el Barça... Sigui quin sigui el resultat.
Sí, mira, doncs, si no guanya el Barça... No, i si empaten, ara em farà ràbia l'empat.
No, l'empat no.
A veure, el Barça o que guanyi o... No, que guanyi. A veure, són 11:45. No sé si tenim a punt la connexió amb Manchester. Tenim a punt la connexió amb Manchester? El tinc a punt.
A veure, Enric Gil, bona nit.
Bona nit, Francesc.
Ens hem d'esperar que siguin 2:15 en punt per explicar-ho, això. Queden 5 segons.
Quins
senyals nervis. Horaris de Catalunya Ràdio. A la tele no els sentim, però ens els imaginem. Pip, pip, pip. Enric Gil, Pep Guardiola s'ha pronunciat sobre el seu futur com a tècnic del City.
I tenim dos titulars. El
què?
Primer...
Digues.
El primer és que Guardiola vol continuar a Manchester la temporada que ve al 100%.
Al 100% la temporada que ve. Fins quan té contracte Guardiola?
Guardiola li queda un any més de contracte, per tant, té clar que vol esgotar tot el contracte que li quedava a Manchester.
Següent pregunta. Un cop se li acabi el contracte, avui ha parlat de les seves intencions futures?
Sí, i aquest és l'altre segon titular, i és que li agradaria quedar-se més temps al Manchester City si el club ho vol.
Podem escoltar Guardiola dient-ho ell mateix, doblat en una compareixença d'avui, i que podem escoltar ara mateix. Guardiola vol seguir més anys a Manchester.
Em sento molt satisfet de treballar en aquesta ciutat i en aquest club, i vull ajudar-lo a millorar. Gaudeixo treballant amb els meus jugadors i m'agradaria quedar-me més temps. De veritat, m'agradaria quedar-me més temps aquí. I si el club vol, m'hi quedaré.
Això, Enric, clar, ara recordo quan estàvem pendents a Barcelona, quan era el Barça, de si renovava o no, que cada cop que se sabia que Guardiola renovaria o volia renovar era com una festa. Això serà una festa a Manchester, saber que Guardiola vol seguir, els és igual, ja s'ho esperaven, com ho rebran? Perquè això ho saben ara tots, això es coneix ara, aquesta hora.
Sí, sí, es coneix justament aquesta hora perquè era una part embargada de la roda de premsa, és una cosa molt anglesa, que aquí hi ha una part que es guarda pels mitjans escrits. Això ho ha dit en aquesta part, se sap en aquests moments, surt a la llum aquestes paraules de Guardiola. Jo diria que aquí s'ha rebut com una festa, realment, com tu deies, com a Can Barça en el seu moment, perquè dissipa rumors i conjectures, perquè aquí es col·locava, alguns mitjans col·locaven Guardiola al Bayern de Munic, alguns altres mitjans el col·locaven a Itàlia, i fins i tot alguns s'havien aventurat a dir que faria el salt a la política a final de temporada. Doncs no, tot això queda en no res, queda en tinta gastada, i Guardiola seguirà, almenys la temporada que ve, al Manchester City, i sembla que li agradaria continuar més temps, i ho diu en el moment que és, quan l'equip és quart i a 9 de Liverpool.
En cap moment ha estat en dubte la seva continuïtat per part del club, de dir, ostres, aquest any no va bé, això comença a desgastar-se, això no s'ha arribat a dir mai?
No, això no s'ha arribat a dir mai, i fins i tot ha sigut ell mateix qui ho ha dit per primera vegada avui, que si els resultats no acompanyaven, doncs potser no podria seguir, que per molt que fos amic d'en Chiqui, ha dit exactament, doncs Chiqui vetllaria pels interessos del Manchester City, però és una opció que aquí no s'ha plantejat mai, és que aquí al Manchester Guardiola és molt venerat, perquè ha aconseguit el que no havia aconseguit el club en tota la seva història.
L'Enric Gil, que ens explica des de Manchester, com anem de ventijol a Manchester avui?
Déu-n'hi-do. Fa fred, eh? És veritat que vaig fer una escapadeta a Catalunya aprofitant l'aturada de seleccions. No t'ho vaig dir, però la vaig fer. I la veritat és que fa més fred aquí, però tampoc hi ha tanta diferència.
Jo segueixo dolgut amb l'Enric Gil, eh?
Bé, no t'avisa, no?
No, perquè m'ha pres Mourinho i se l'ha quedat per la seva Premier. Debuta demà, no?
Debuta demà, serà el primer partit de la jornada de la Premier, sembla fet expressament, a 2:15 del migdia, hora catalana, West Ham, Tottenham, tots els ulls posats en aquest partit, i també la roda de premsa posterior, que sempre dona teca.
Últimament és més interessant el que diu després que no el que passa durant el partit. Enric Gil, gràcies, bona nit.
Bona nit.
Guardiola, que vol quedar-se a Manchester més temps. Farem una pausa, i atenció, perquè després de la pausa això va cap amunt, eh? Això va cap amunt després de la pausa, perquè, per exemple, què ens dirà el nostre Ciro López del que ha passat a Madrid? S'ha rigut molt o moltíssim vell del Madrid. Ens explicarà el Ciro. Ve el Marc Maiol avui, que hem de parlar amb ell de més futbolistes del món. I American Dream, espectacular, el Jordi de Mas. Ara venim.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponàs celebrat avui ha estat el
80.784 80784 de la sèrie 3003.
Aquest número ha obtingut un premi de 9 milions d'euros. 15 milions si s'ha jugat al cuponàs XXL. Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el supersou del cap de setmana. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
El pròxim 24 de novembre, el Getafe Club de Futbol visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Compromís i orgull, afició i jugadors, ens necessitem units. Un Perico mai no es rendeix, força màgico espanyol. Entrades a partir de 15 euros per als socis i 25 per no socis. 24 de novembre a les 12, Espanyol Getafe Club de Futbol a l'RCD Stadium. Som-hi!
El nou Range Rover Evoque Tech Edition ve de sèrie amb passejos pel centre. Branja els millors restaurants i tardes de compres. A més d'un complet equipament que inclou Park Assist, perquè aparcar la ciutat no sigui tan difícil. Emporta't el SUV més urbà per 33.990 euros i treu tot el partit de la teva ciutat. Més informació a landrover.es.
De la mitjanit, amb Francesc Garriga.
Passen 6 minuts de 11:45. Suposo que la resposta dels quatre serà que sí. Teniu descarregada l'app de Catalunya Ràdio?
Sí.
Sí, home.
Sí, sí, sí.
I la d'Esport 3?
També.
Crec que sí.
Home.
Soc sincer, no me'n recordo.
No, no, perquè... valoro, es valora la sinceritat.
L'emmagatzematge va car, eh? I a vegades has de borrar coses i...
Compra't un mòbil una mica més.
També és cert, però bueno, te l'estalvia.
Escolta això, que t'interessa.
Practica-ho les 24 hores. 7 dies a la setmana. Mou-te per la millor programació esportiva de TV3 i Catalunya Ràdio. Amb continguts exclusius, resultats a l'instant i connecta amb tots els directes que et fan sentir viu. L'app d'Esport 3, l'aplicació que et demana el cos.
Ja ho sap, el Roger Xuriach. De fet, no sé com
està,
encara...
Està.
Ah, sí, la tens? Ens ho pots ensenyar? No, m'ho crec. A l'app d'Esport 3, què podem trobar? Doncs tota la informació. Tens aquí una banda dreta amb resultats i classificacions. La carta, els continguts de la carta. I el joc de la Lliga, també destacat. Que cliques i vas directe al link. És el moment d'obrir el joc de la Lliga.
El joc de la Lliga.
Els que ens seguiu habitualment ja ho sabeu, que hem allargat el període per participar perquè la cosa va creixent, va creixent, va creixent. I hem dit, home, doncs donem una mica més de marge als que van una mica tard perquè s'hi puguin apuntar. Per tant, encara sou a temps d'anar a Tòquio. A Tòquio.
Però el del Mas no pot anar a Tòquio, no?
El del Mas sí pot anar a Tòquio.
Ah, si ho fem nosaltres...
Ah, no, perdó, perdó, no. Vosaltres aneu a l'hotel del Canut.
Tinc males experiències amb això. Amb l'hotel del Canut.
No, no. El David Clopés va guanyar una porra.
Va guanyar una porra a Catalunya Ràdio.
De Catalunya Ràdio, amb 2.000 participants.
No, si era una Eurocopa o un
Eurocopa, Eurocopa. La que va guanyar França.
1.000 persones hi havia.
2.000, 2.000.
Per res.
Casa...
Allà vaig gastar tota la meva sort de la vida. Sí, en
una cosa que et toca, no?
En jocs d'atzar... Allà
doncs
vaig gastar-la tota.
Participa amb un nom fals. No puc dir això. A veure, no. S'ha de participar amb nom real, sisplau, eh? catradio.cat/jocdelalliga o esport3.cat/jocdelalliga. Allà entreu, us registreu i si sumeu més punts que ningú, us en aneu a Tòquio. 7 dies per dues persones, un viatge d'aquests que no s'obliden. El Clopés ha estat al Japó i no l'oblida.
Fantàstic.
Tothom que hi ha anat és un viatge memorable, amb un sushi boníssim, molt car però molt bo. Doncs el millor cava brut nature del món. L'avi Pau, del Cellers Maset, és qui et porta a Tòquio, amb aquesta bonica ciutat, i amb aquestes copes de cava que tenim aquí, fantàstiques. Mira quina, heu vist quina bombolla que té el cava del Cellers Maset, fantàstic. Doncs bé, aquesta és la nostra gran estrena aquest any, el Joc de la Lliga, i aquest viatge a Tòquio. Encara podeu participar. A veure, de quins queda per participar? La Ruth, el Clopés i el del Mas, perquè vosaltres ja el vau fer la setmana passada o aquesta setmana. A veure, Ruth Vilà, pronòstics així ràpidament del Joc de la Lliga, a veure si la gent s'inspira amb el que ens dius. Tu sols encertar?
No.
No, mai. Molt bé. Doncs no li feu gaire cas a la Ruth.
A vegades aposto el contrari perquè aleshores passa el que vull.
I aquí què has fet?
Aquí he arreglat una miqueta el que vaig fer a la primera, la
molt
veritat.
Bé. Aquests són els pronòstics de la Ruth Vilà pel Joc de la Lliga, que ja estan en pantalla i que els repassem. Repassarem les coses més cridaneres, el Barça guanyar la Lliga, l'Atlètic Club...
Jo havia dit que guanyava l'Atlètic, eh?
O sigui, has canviat el campió de Lliga.
He canviat el campió de Lliga, sí.
Atlètic Club a la Champions.
Sí.
Va a la Champions.
Sí.
L'Atlètic de Madrid guanya la Copa, l'Espanyol se salva molt bé.
Sí.
Tindríem tres clàssics, que són Messi, Oblak i Getafe, equip amb més expulsions, i Garitano...
Tot i que jo havia dit que l'equip que més expulsions tindria, voler ser original, vaig dir Madrid. Vaig dir que amb el VAR aquestes coses podien canviar.
I ho has canviat.
Però ho he canviat.
I Garitano, quin Garitano?
El de l'Alavés.
El de l'Alavés. Doncs bé, aquest és el pronòstic de la Ruth Vilà. David Clopés és un home que va guanyar ja una porra, per tant, li podeu fer cas i potser traieu alguna cosa.
Volia fer coses estranyes, però al final m'he reprimit.
A la porra va ser estranya o no?
Sí, sí, fer coses estranyes normalment funciona.
Mira, aquí estem nosaltres. Vinga, a veure, Joc de la Lliga de David Clopés. Amb el Barça campió, el clàssic Madrid-Atlètic de Madrid-Sevilla, que això és el més votat. Mira, de fet, tinc aquí, crec que sí, tinc les estètiques, ara us diré el més votat.
Mira, la Ruth i jo hem posat la mateixa posició de l'Espanyol.
14, eh? O sigui, sí. L'Espanyol se salvarà bé. La Reial campiona de Copa.
Sí, perquè penso que amb aquesta Copa així diferent pot guanyar-la algú que no hi comptes gaire, i com que estem fent bona temporada, doncs aposto per la Reial.
Bé, la resta de pronòstics són bastant clàssics. Cádiz, Messi, Oblak, Rubi i Betis. I tenim els de l'Àlex Dalmas, que ja ha marxat, però ens els ha deixat fets. I aquest, a veure, si inceptant o no, perquè les alineacions les clava. Però, i els pronòstics? Joc de la Lliga d'Àlex Dalmas. Barça, campió de Lliga. Madrid, Atlètic de Madrid-Sevilla a la Champions. L'Espanyol se salva, bona notícia. L'Atlètic de Madrid, campió de Copa. Puja al Girona, bona notícia. Baixen Leganés, Mallorca i Alavés. Pichichi, Messi, Zamora, Oblak. Destituït també Garitano. I l'equip amb més expulsions, el Leganés. Ara mateix, el pronòstic més votat de tota la porra és el Pichichi de Messi, que té un 94,7% dels vots. I la votació més igualada és la de la posició de l'Espanyol. És on hi ha més vots diferents. Segueix guanyant el descens de l'Espanyol en 18a posició amb un 23%, té un 17% la setzena.
Són d'aquelles coses com l'ascens, que a vegades et tira més el que vols que el que creus que passarà, o que dius, ostres, no és que l'Espanyol s'ha de salvar i vull que pugi el Girona. I
aleshores penses,
què faig, no?
Esperem que passin
que
les dues.
Com que no et pot tocar el viatge a Tòquio, doncs desitjo.
Bé, però recordeu, el Lluís Canut va posar a disposició del programa, encara hem de definir com, una nit d'hotel pel guanyador del Joc de la Lliga versió col·laboradors.
Ah, sí?
Sí, sí.
Molt bé.
I jo poso un sopar en un japonès amb mi.
A banda del que em deu.
Si el guanyo,
si el guanyo jo, aniré jo sol.
amb dos platets, per això.
No deixo que és pel guanyador de la porra, que sóc jo. Menjaré un plat aquí, un plat allà.
Potser que em paguis dos sopars aquest any, per tant.
O cap. A veure, perquè haurem de començar a buscar també premi per qui encerti més cromos.
Uf.
Ui.
Difícil.
Hi ha sopar? Els cromos?
Sí.
Competitiu, eh?
Amb la màquina, un sàndwich de la màquina de la ràdio.
Fet.
No, els cromos.
Els cromos. Tengui, falti.
A veure, que tenim cromos i ja sabeu que des de l'última edició de cromos, ara fa 15 dies, també tenim cromos digitals. A Instagram, que tenim un compte d'Instagram molt bo, m'està mal dir-ho, però està molt bé, pengem uns vídeos molt xulos, fotos que estan bastant bé, està bé.
També us tenim. Tenim l'app, tenim l'Instagram.
Instagram, sí, per favor. Doncs ara pengem un cromo també perquè la gent jugui des de casa, amb unes pistes i tal. No diré la resposta, però sí que dic que hi ha tres persones que l'han encertat, els tres primers.
Però és el mateix que nosaltres.
No, és un cromo extra.
Ok.
d'hoquei.
Enric Horta, Eugeni Carretero i Pablo Sánchez han encertat el cromo d'Instagram.
No dic la resposta perquè podeu seguir jugant 24 hores, però tenim tres cromos del Leganés. Aviso.
Complicat, Leganés.
Nivell alt. Nivell molt alt. Nivell molt PC futbol. Aviso. Requereix hores de PC futbol.
Alguna vegada algun cromo ha quedat desert?
Crec que alguna vegada sí.
Per tant...
Primer cromo.
Som-hi.
El primer cromo comença amb una pista visual i sonora, que és la seva arribada a la Lliga Espanyola. Va ser això. És la seva veu i és la seva arribada a la Lliga Espanyola.
Зрение. Мы, если мне по любому уверены в своих силах и то, что поможем Испаньолу, я думаю, что мы сюда не приехали.
David Clopés ha pres el botó.
Andrei Moj.
Andrei Moj és una resposta correcta.
Oh!
Mira què hem dit.
Qui és aquest senyor?
Mira què hem dit. No ho sabrà perquè és irreconeixible l'estadi, és difícil de reconèixer i la cara de Moj no se'n recordarà.
He reconegut...
Però va venir l'Espanyol també, no?
Sí, sí.
És que, Moj, això és el camp,
no,
el que sentíem i l'arribada era...
No recordava que havia estat el Leganés, però he reconegut l'estadi de l'Espanyol, Sarrià.
Has reconegut Sarrià?
Sí.
Gondena.
I la cara de Moj.
O sigui, li has reconegut la cara de Moj.
Que era un rus i, per tant... Kuznetsov, Korneyev no era... No.
54 anys, va néixer a Tomsk, Rússia, va arribar a l'Espanyol, juntament amb Galiamin, Kuznetsov i Korneyev, aquells quatre russos que no van aconseguir salvar l'Espanyol.
No.
Va jugar-hi l'última temporada en actiu, la temporada 97-98, va jugar al Leganés, abans va passar pel Toledo i per l'Hércules. És una persona dificilíssima de rastrejar. Hem estat incapaços de dir on viu, què fa, què se n'ha fet, ni idea. Si algú té informació, sisplau, feu-nos-ho saber, perquè n'hi ha alguna manera. N'hi ha alguna manera de trobar res d'Andrei Moj. Molt bé, Clopés, molt bé, molt bé, molt bé. Tens un entrepà de la màquina, papà.
No, home, no, però és guanyar-los tots.
Que tampoc et patrocinarà el programa.
No. Segon cromo de la nit. Bé, si ens dura una mica més. Des que fem cromos, ja ha estat cromo d'un altre equip.
Ui.
Va néixer a Recife i els seus últims equips a Espanya van ser Linares, Estepona, Zenit de Torremolinos i Dos Hermanas San Andrés.
Catanya
és una resposta correcta.
Molt bé.
Molt bé. Aquest recordaves que va passar pel Linares o per l'Estepona?
No, hi ha alguna anècdota de Catanya que com que tinc allò que diuen Baby Brain, no sóc capaç de recordar, però hi ha una anècdota amb Catanya que no sé quina és, i recordava que havia estat el Linares.
Va sortir amb el Celta, no?
Va sortir amb el Celta.
Va.
Sí. Una altra pista que tenia que era la Gaviota.
Les celebracions que feia,
sí, feia la Gavina.
Hi havia algun lloc que limitaven. No sé si la Rus de l'època o algun lloc que limitaven i d'aquí el recordava.
Bueno, ara ve la fàcil,
no? Clar, m'estic quedant aquí. El tenim ara encara vivint al sud d'Espanya, eh? Catanya encara viu a Andalusia. Recordem que vam explicar l'última vegada que havia arribat a jugar amb el seu fill i ara és director esportiu de l'Estepona. Mm. O sigui, imagina't quin nivell Estepona que tenen de director esportiu a Catanya. Va jugar un any. 14 gols en 34 partits, Catanya al Leganés. Últim cromo. L'últim cromo, jo penso que és difícil, però igual me l'encerteu a la primera. Va començar i acabar la carrera al mateix club, el Julius Berger. Ara és... D'on és el Julius Berger? Només va jugar 3 partits al Leganés, però en canvi és mite d'un altre equip de primera divisió. Del seu país és el jugador que més gols ha marcat a primera divisió. Va néixer a Nigèria.
és el nigerià amb més gols a primera divisió. Va triomfar en un equip del nord. Gallec. Compte que serà la primera que queda desert, eh?
Per nigerià no em ve res a mi ara mateix.
El cognom comença per O. Va jugar al Compostela.
El Compost.
Estem fent el ridícul, eh?
Davanter nigerià al Compostela. 3.
Quan es digui, si direm... És
2.
Espera, no em surt el nom.
1. Christopher Ogen. Hòstia. No el recordava, Ogen?
No,
Ogen, Ogen, home, Ogen, 49 anys. Va jugar al Leganés només una temporada, però va jugar al Compostela de Caneda i de
hem sigut capaços d'encertar dos cromos a la primera i fer-ne un desert.
N'hi ha hagut manera de treure Ogen?
El cromo desert de la història del club de la mitjanit?
És possible.
Aquesta foto era més fàcil.
Viu a Madrid, apartat absolutament del món del futbol, no en vol saber res ni de partits de veterans, i en una entrevista recent diu que dedica els diumenges a anar a missa i a resar molt a la catedral de l'Almudena. Per tant, doncs aquí tenim...
Allà li trobareu.
Ogen. Allà, si voleu, si busqueu Ogen, allà trobareu aquest senyor, un senyor molt alt, doncs pinta una mica així de mal girbat, no? Molt alt i poc coordinat, però Ogen i tant, home. És possible que el dia del gol de Ronaldo, jo crec que ell era titular.
Sí?
Segurament. Vaja, segur, vaja, si no estava lesionat, ara buscarem. A veure, que tinc un glossari formidable, que és divendres i comencen a passar coses, però vull escalfar el motor pel que deia després. Què m'ha semblat colossal la trolejada ja definitiva de Gareth Bale al Real Madrid? Perquè la setmana passada ja deia que era colossal l'actitud de Bale de... No està disponible, però no està lesionado, però no està disponible, però sí que entrena, però no està disponible. Doncs bé, el que ha fet aquesta setmana ja és superar-se, perquè amb tot l'embolic decideix acabar-ho amb una bandera on col·loca el Madrid com l'última de les seves prioritats. I això deixa el Madrid en una posició delicadíssima, que ara comentarem amb el Ciro López, perquè no el poden reprendre públicament, no el poden renyar públicament, perquè en el fons el que estaran fent és devaluar-ne el preu o devaluar-ne el valor i encara dificultar més treure'n alguna cosa de profit. Per tant, Bale, que troleja el Madrid amb una bandera després de no entrenar, no jugar, no presentar-se, jugar
innocent, a golf. Que innocent, perquè tu creus que ell sap què hi diu a la bandera, no?
Fa un riure sorneguer que jo crec que és molt conscient.
Vale, diguem innocent.
I si no, ja hauria sortit a demanar disculpes.
Si no sap parlar, bueno, en anglès.
Home, en anglès jo crec que et deu escriure. Sí. Crec. I formidable, avui serà bastant tòpic, però és formidable que per fi es torna a animar una mica la competició. Que han passat 15 dies, que noi...
Duríssims.
Ha costat de passar. I tu, perquè, mira, la setmana passada vas fer un tot gir així una mica més reduït i vas poder-ho passar, però...
Reduït? El vam allargar el dissabte. Bé, però... hi havia coses, eh?
Però no hi eres.
Dissabte sí que hi era.
Ah, dissabte sí? Ah, doncs va ser el diumenge que vas fallar. Sí. Doncs... Ha costat de passar aquesta, i sota aquesta setmana. Sort que hem tingut la Laura nosaltres aquí, perquè si no això era impossible. Però no és que torni a la Lliga i el tot gir estiguin més animats, no, és que torna a la Lliga i això ja, fins a Nadal no para. Tens 5 jornades de Lliga, 2 jornades europees, el sorteig de la competició europea i el clàssic. Tot això en aquest ruix final d'any, que serà fantàstic, que ens permetrà una mica més d'alegria que no pas... Amistosos a Cartagena i lesions de...
Aquest cap de setmana és espectacular.
El que ve ara.
Esportivament, hi ha moltíssimes coses. Final del Libertadores, per exemple, demà. Mm-hmm. Flamengo-River, la Davis, milers de coses. És un cap de setmana de molt esport.
No li pregunteu alguna cosa.
I Tebas ha començat a normalitzar, no? Perquè ja ni parlem de que demà el Barça jugui a la una al migdia, que dius dissabte a la una,
què
està passant?
És horrorós. Espera, que em diuen que podem anar al Palau Blaugrana. Recordeu que el Barça avui ha apallissat. Ha apallissat el Maccabi i el Víctor Labanyini ha pogut parlar amb algun dels protagonistes. Doncs anem cap als vestidors del Blaugrana, que ja és tard. Víctor Labanyini, avui cares d'alegria, segur. Bona nit, endavant.
Doncs, Francesc, ha estat un partit molt treballat, tot i aquest 96-73. Certament que el Barça, a partir del minut 25, ha tret de la pista el Maccabi. El Barça ha estat capaç de fer 53 punts a la segona meitat, però el Maccabi ha tingut el ritme a la primera part, han utilitzat moltes mans, han fet 17 faltes abans del descans. Una cosa molt treballada, un partit nou a la represa. Costa guanyar partits. Costa, eh?
Home, portem uns quants ja aquest any, però sí, costa. El que has dit, la primera part sí que Maccabi ha estat en el seu ritme, ha estat intentant traient-nos de la pista, jugant més del límit, però la segona part jo crec que nosaltres hem pujat el ritme, hem pujat el físic, hem pujat les línies i amb ells els hi ha costat molt més.
9 victòries del Barça amb aquesta aquí a casa, 5 a la CB i aquesta quarta a l'Eurolliga, un pavelló inexpugnable.
Bueno, no sé com estan els altres pavellons de a Europa, però sí que el que volem és que el Palau sigui un fortí. Volem que cada partit aquí al Palau sigui una victòria, i amb aquest Palau que ens porta, com aquell qui diu, sols a la victòria, doncs és molt més fàcil.
Gràcies, Pierre. I ara el que farem, Francesc, anem a escoltar les declaracions de Niko Mirotić, que parlarà per la premsa de Barcelona. Partido muy trabajado, muy, muy trabajado.
Sí, como sabíamos que iba a ser contra Maccabi, un equipo que viene de jugar muy bien, un equipo muy físico, un equipo que mete muchos puntos, sobre todo en transición, y hemos empezado un buen partido, pero creo que la clave ha sido esa defensa en el segundo tiempo, donde hemos presionado muy bien el balón, hemos controlado el rebote y hemos empezado a hacer nuestro juego en ataque, correr, divertirnos, ¿no? Cuando nos divertimos solemos jugar muy bien y un partido pues muy trabajado y significa mucho para nosotros después de ganar a Maccabi, ahora de Fenerbahce a Maccabi en próximo CSKA. Muy buenos test para nosotros y el equipo está respondiendo muy bien. Queremos seguir a esta dirección y nada, muy feliz.
El Palau, un pabellón inexpugnable. 9 victorias, 5 ACB y esta cuarta en Europa. Aquí también hay que sudar para ganar.
Bueno, que siga así, ¿no? Quiero decir, destacar que la afición ha sido genial, como siempre, pero creo que hoy han sido ellos factor clave. Esperemos que esto sea así. La verdad que veo muy difícil algún equipo ganándonos en casa, porque por alguna razón en casa sobre todo estamos jugando un poco diferente, estamos jugando con más confianza, pero bueno, esto es bueno, hay que proteger ese factor cancha que cuando estamos aquí. Y nada, ahora pues intentar recuperar bien y pensar en Murcia.
Niko Mirotić, que avui ha fet 25 punts, ha capturat 14 rebots. El Barça, que guanya els dos partits d'aquesta setmana. Hem de dir que els quatre equips de la CB, Madrid, València, Baskonia i Barcelona, han estat capaços de guanyar els dos partits que han disputat a casa. El Barça, que suma la 8a victòria en aquestes 10 jornades i que encapçala l'Eurolliga, empatat amb l'Anadolu Efes. Gran nit de bàsquet al Palau, tot i que el Barça ha hagut de suar de valent per desfer-se del millor Maccabi dels últims anys, Francesc.
I el Víctor, que ens ho ha explicat i que ens ha fet arribar aquestes valoracions. Mira, la classificació de l'Eurolliga, ara ens deia la Banyini, fa goig aquest any, eh? No fa aquella pena trista que feia l'any passat, que se't passaven les ganes. Avui també ha jugat el Madrid, que ha guanyat el CSKA de Moscou, 97-81, el Panathinaikos, que ha guanyat a la pista de la Bayern de Múnich, 75-87, la victòria del Fenerbahçe a la pista del Villarban, 72-88, i la del Baskonia sobre el Zenit de Sant Petersburg, 70-60. Això ens deixa una Eurolliga liderada per Barça i Efes, 8 victòries, 2 derrotes. El Madrid, que ja està tercer, 7 victòries, 3 derrotes, empatat amb l'Armani de Milà. 5è aquest Maccabi, empatat amb CSKA, Panathinaikos i Himki, que marcarien els equips classificats per la següent fase. El Baskonia amb 5-5 i l'Asbel Villarban amb 5-5 es queden a les portes, però vaja, queda moltíssim encara d'aquesta Eurolliga, però pinta bé. Mira, parlant d'Eurolliga, tinc el Ciro López, li vull preguntar pel metge del Madrid, a veure si ja ha trobat els 15.000 euros, o si els hi deixarà Florentino, que no li va fer un comunicat, però la pasta sí que li dona. Ciro López, bona nit.
Molt bona nit, com estem? Farem una derrama, ja t'ho dic ara. Farem una derrama, parlarem amb el Florentino i farem una derrama. El metge és el metge, home, no guanya el que els jugadors. Llavors, ja algun jugador ha dit No sé si ha sigut el d'Edi Tavares de que això és una cosa de tots i que igual, no sé, igual pensen en donar-li això. A Escote, clar. Com quan vas a un restaurant, a Escote.
Sí. Tot i que hi ha gent que diu, jo és que jo he menjat un plat que valia menys. Diuen, jo...
Sí. Però tu si dones, escolta'm una cosa, i això a Catalunya no passa. Passa més aquí a Madrid.
El què passa?
Ja t'ho dic ara, eh? No, això de... No, és que jo he menjat no sé què, jo he trobat més aquestes cosetes, eh? De dir, no, és que jo he menjat un bistec, no, és que jo he menjat un llenguat. No, no, això a Barcelona jo no ho he trobat.
És que només tenia un plat.
39 anys que vaig estar. Clar, no, no, però això... I després diuen, no, els catalans per li costa treure els diners de la butxaca i tal. Mentira.
El dia que vinguis, estàs convidat i menja el que vulguis, Ciro López.
Avui el Francesc ja està convidant a tothom a sopar.
És divendres i els divendres jo estic esplèndid que flipes. A veure...
A setmana i tot això.
Saps amb qui m'agradaria anar a sopar? A veure si m'ho pots gestionar.
Amb el Bale.
Sí, amb
el Bale, segur.
Pagaries tu també, Francesc?
No, Bale, que pagui Bale.
Escolta'm una cosa, ja comença a ser un ídol a Catalunya, m'han dit, eh?
Sí, no...
En la gent del Barça...
T'ho dic seriosament.
Diuen que si juga el dia del Camp Nou, igual el rebran en ovació de gala, eh?
Tu em podries aconseguir la bandera de Gales,
sí,
amb aquelles lletres i tal?
Sí.
Perquè el jo això ho fortejo i es pega la gent per aquesta bandera.
El divendres que ve tens la bandera.
Ho ha dit, eh?
El divendres. No, no, ho dic. El divendres tens la bandera.
Però jo m'ho apunto, ja això. Ja en parlarem.
Dit.
Com està Florentino amb aquest tema? Moscatel o més que Moscatel?
No. No, no. No, Florentino pensa que en aquests moments és jugador... Una mica el que ha dit el Zinedine Zidane, és jugador del Madrid i tenen que aprofitar-lo fins al final de temporada o fins que trobin un equip que estigui disposat a pagar el que cobra el Gareth Bale. Però en principi no estava molt Moscatel. No? Jo he pogut parlar amb gent propera al Florentino i no diria jo que estiguessi Moscatel. Repeteixo, jo crec que avui... Has escoltat la roda de premsa del Zidane?
Mira, fem una cosa, l'escoltem junts. Això Vinga, és la roda, sí, de premsa, millor. Escoltarem la bateria, sí, de preguntes i la resposta final de Zidane.
Perfecte.
Quería saber si has hablado con Gareth Bale.
Acaba de decir que es demasiado ya lo que pasa con Gareth Bale.
¿Hay algo que ustedes, los jugadores, usted como entrenador, puede hacer para que Bale esté igual de feliz en el Real Madrid que con Gales?
Interpreto de sus respuestas que usted cree que Bale, sí, no se está riendo del Real Madrid.
Esos gestos no son evitables.
¿Usted considera que Bale nos pone muy fácil que le preguntemos a usted por él?
Gareth es uno de nuestro equipo, nada más. No hay que mirar más allá de lo que ha hecho. La gente tiene que estar con nosotros siempre y ya está.
Ho soluciona molt ràpid ell, però, home, no sé, Ciro, tio, que fa 15 dies no s'entrenava amb Gales i ara està aquí fent cabrioles.
Ell ha parlat en el vestidor, ha dit que no era, que no es referia a ningú moment, que no volia riure del Madrid ni dels companys, que això va ser un tema de l'aficionat, dels aficionats, i que era una resposta més a lo que havien publicat els últims mesos els mitjans de comunicació, que realment un riure-se del Madrid. Això és el que ell ha dit al vestidor i entenc per com ha sigut avui l'entrenament i les imatges que hem vist. Jo crec que els jugadors han entès el que li ha explicat al Gareth Bale. És un tipus que no s'integra molt al vestidor, però la veritat és que avui ha fet un dels entrenaments amb més somriures des que està aquí a Madrid. Mira, estem veient les imatges i això no és habitual en els entrenaments de Gareth Bale en el Madrid. I, bueno, anem a veure. Jo crec que s'ha exagerat una mica en el tema Gareth Bale. Primer, sembla que el Gareth Bale va ser ell el que va escriure en la bandera. I no va ser ell, va ser un grup d'aficionats que van posar això en contestació a tot el que havia arribat des d'Espanya. Segona, sembla que el Gareth Bale ha comès una cosa molt greu per celebrar la classificació de la seva selecció per l'Eurocopa, que és la segona vegada en la història que se classifica. I després, És veritat que la bandera estava en la celebració, però tampoc la va treure el Gareth Bale. Va ser un utillero que va parlar amb els aficionats i li van donar... I després sí, és veritat que la bandera estava en la celebració, però és que sembla que la va escriure al Gareth Bale i també sembla que la va treure al Gareth Bale i això no ha sigut així, no?
Ja,
però bueno, sí, ja. És veritat, també t'he dit que no hi ha una gran part dels aficionats que estan, no moscatells, estan cabrejats amb el Gareth Bale i segur que demà, que jo crec que jugarà de titular, segur que demà pues, haurà xiulets.
Tu creus que jugarà demà?
Sonoros. Jo crec que sí, que sortirà. I més, jo tenia la dubte de que juguessi el Vinícius, però el Vinícius no està ni convocat.
Què passa amb Vinícius? No guanyarà la pilota d'or, no la guanyarà aquest ritme, eh?
Anem a veure, tal com està el Rodrigo i tal com està el Gareth Bale, al final tenen que estar 18 i tampoc hi ha joc per tots. Llavors, de totes maneres, jo pensava que com el Vinícius no havia anat en la selecció de Brasil i el Rodrigo i el Gareth Bale sí van jugar, jo pensava que la dubte era si jugaria Bale, si estava Vinícius, perquè no havia viatjat. Una vegada que el Vinícius no està ni convocat, jo estic convençut que jugarà el Bale i no el Rodrigo. I és veritat que el Rodrigo va jugar sol 20 minuts, però jo crec que jugant els dos, jo crec que es decantarà pel Gareth Bale demà.
Demà juga el Madrid a les 9 contra la Real Societat. Estàs tan trist com jo amb el tema Mourinho, que no hagi vingut al Madrid i es quedi a Londres?
Estic molt trist, però ho tinc aquí. I, a més, ja t'hi dic una cosa. Et dic una cosa.
Va.
Arribarà al Madrid. Tornarà al Madrid.
No em facis agafar il·lusions.
No. Acabarà entrenant una altra vegada al Madrid, ja t'ho dic ara.
Jo me'n vaig a dormir molt content.
Tornarà. Sí. Trigarà més o menys, però jo crec que quan finalitzi el contracte amb el Tottenham, si el finalitza, entrenarà al Madrid. Perquè és un amor, és amor el que té el Mourinho en el Madrid i el Madrid amb Mourinho. No vas escoltar les declaracions del Mourinho ahir?
Sí.
En la roda de premsa de presentació? Doncs ja està. Blanc. I en una ampolla, normalment és llet.
O Mourinho. Ciro, gràcies.
Patons.
Bona nit. Demà Madrid, Real Societat, compta aquest partit, no?
Sí, per
pot punxar el Madrid.
Per com està la Real, com a mínim és un partit molt interessant, que en un altre moment potser no seria, però tal com estan els bascos és un partit molt interessant, sí, sí.
Martín Odegaard. No, des d'allà fa uns anys, no, crec, que no la clàusula de la polla no l'aplica per al Madrid.
Concretament aquest.
Concretament aquest, no? Sí. Vale, jo pensava que era massa lluny el temps. Partit perquè reivindiqui, està sent per mi un dels 3, 4, 5 millors jugadors a dia d'avui de la Lliga.
I el Bernabéu no és garantia de res últimament, per tant...
No, i la Reial està fina i jo crec
partit
que
interessant.
Planta cara, serà
divertit. L'any passat la Reial va guanyar el Bernabéu, que era la nit de Reis.
Sí.
Sí, sí.
Ah, sí, tant. Sí, sí. I tant. Mira com ho recorda, sí.
Va ser partit polèmic, sí, sí, aquell que Vinícius...
Jo estava desplaçada amb el Barça, no sé on, però recordo...
No era ben bé Reis, però era a principis,
sí,
d'any.
O sí, el 4 o 5.
Devia ser, sí, 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 sí. Exacte.
Aquell partit,
sí,
sí, del Bar que es va estirar com un xiclet, aquell jugador de Vinícius.
Van començar, sí, sí, a queixar per un penal, sí, sí, sí.
És veritat.
Sí. Bé, veurem si acaba igual o no acaba igual. Per cert, que l'Espanyol juga diumenge. Avui no ve el Xavier Salvatella, però l'Espanyol... És una final, aquest Espanyol-Getafe?
Home, és que no guanya cap partit a casa. És que normalment tots els equips que han perdut la categoria on més ho han notat és a casa. És a dir, l'Espanyol és que ha sumat 0 punts a casa i això l'està penalitzant moltíssim. Ha de trencar la dinàmica ja, perquè si no és que se'n va al pou.
Mm. És demà el dia? Demà diumenge?
Per què no? És a dir, els dos equips...
No estàs gaire convençut.
No, aviam,
per què no? Per què sí?
El Getafe semblava fa un mes que tenia ja el bitllet preparat per la següent ronda d'Europa. No ho té fàcil, per tant, haurà de jugar entre setmana amb voluntat de guanyar i treure punts. I tampoc és que fora de casa estigui fent grans partits a l'equip de Bordalàs. I, òbviament, al final el treball de Rubí ha d'acabar esclatant d'alguna manera o altra i sí o sí a casa. Perquè, mira, parlava el David sobre el factor o no de local... Sí. El Mallorca és un equip que ha fet els deures a casa i ha tret resultats espectaculars, guanyant el Real Madrid, si va guanyar el Sevilla, en fi, però fora de casa no ha guanyat ni un partit.
És que tu mires la classificació i hi ha equips que ja tenen, equips que haurien d'estar a la part baixa o que haurien d'estar condemnats a lluitar per evitar el descens...
Perquè han tret resultats sorprenents a casa.
Que tenen un sac de punts...
Aquest és el Matalàs.
Que penses que costarà Castellí.
Ah, queda molt l'Espanyol, però compte, eh?
Osasuna, Granada, Mallorca, aquests han fet els deures a casa de moment.
Podem escoltar Bernardo, jugador espanyol, a veure si és optimista de cara a aquest Espanyol Getafe diumenge a les 12.
Nosotros estamos preparados para encarar este partido con todas esas denotaciones y tener cero excusas, ¿no? Nosotros la importancia que tiene este partido la vamos a intentar demostrar en el terreno de juego y que podamos brindarles, como te dije antes, una victoria a nuestra afición.
Serà diumenge, esperem dilluns tenir un Xavi Fina ben content al programa, voldrà dir que l'Espanyol ha guanyat. La final de la Libertadores, que és demà...
Demà a les 9. Demà a la mateixa hora que el partit del Bernabéu, Flamengo-River.
Perquè aquest any la final de la Libertadores no juga al Bernabéu, eh?
No, és a partit únic, això és molt interessant. Crec que ho han corregit, que era un problema, i jo crec que era una mica...
Bé, era una tradició que han canviat...
Sí, però és
que, no sé,
partit una final ha de ser partit únic. Sí. No era quan la UEFA jugava a anada i tornada, desllueix.
Aquí a Europa ja es va corregir fa anys i jo crec que es va sortir guanyant per l'espectacle.
A més, feien la Libertadores, recordeu, feien partit d'anada i tornada sense valor doble fora de casa. Mm. Per tant, si hi havia empat a l'anada, com va passar, de fet, a Boca-River, el partit d'anada quedava anul·lat, no servia per res.
Demà ho podem seguir el tot gira, això. Sí. Per cert, Ogen, ho has buscat. Va jugar el dia de Ronaldo o no va jugar? Va marcar el gol del Compos?
El gol de l'honor. Sí.
Home, Rut.
Sí. Hem fallat molt, hem fet el ridícul.
Sí, sí.
David Clopés, Rut Vilà, Rui Xuriach.
Gràcies.
Laura Brugués.
Un plaer.
Un plaer, Laura Brugués.
Igualment,
Francesc. Ens separem per la setmana que ve, eh?
Sí, fins una altra. No?
Espero.
Sí, i tant, jo també. Esperem.
Recordeu que la Laia Tudel torna d'aquí 15 dies, eh? O sigui que et queden poques oportunitats.
Sí. Haurem de negociar-ho, això, bé.
Parlarem amb Àlex Castells. Anirem a la banqueta, que tinc l'Àlex. No tinc cap Àlex. I tinc el Marc Maiola. Marc Maiola, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Bé, una mica decebut perquè ningú ha encertat Christopher Ogen.
Tu el tenies claríssim, no?
Evident, d'aquell compost mític.
És que a mi... Jo ara quasi estic per no convidar-los més.
Sí, home, és que...
Deixar un cromo...
No sé, és a dir, vinc amb el cor encongit, francament.
T'haurem de sumar algun dia els cromos?
M'agradaria. M'ho passaria molt bé.
Ah, i m'ho estàs demanant. A veure, comencem per la final de la Libertadores. Re, un apunt ràpid, eh?
Ah, sí?
Bé, fer un apunt ràpid. Què passarà en aquesta final de la Libertadores?
Home, és apassionant.
Ja aquí som.
És apassionant perquè segurament aquest cop sí són els dos millors equips del continent. Flamengo, que porta 4 mesos sense perdre, guanyant-ho gairebé tot i marcant gairebé sempre amb un potencial ofensiu extraordinari, i el River Plate de Gallardo, que és un equip molt consolidat a nivell tàctic, és a dir, un mestre de les banquetes de Sud-amèrica davant el gran talent ofensiu que té Flamengo.
Pinta bé, eh?
Sí, pinta un espectacle interessant, sí, sí.
A més, estàs comentant-lo.
Exacte, amb en David, el tot gira.
Fantàstic.
De fet, ens veurem allà, suposo.
No, demà no.
No comentes al Madrid?
Demà no.
Llàstima.
Tinc una altra història demà. No estava previst, això. Ja massa bo greu, ja. No coincidim tu una altra vegada. A veure, anem amb el Transfermarkt d'avui. Sí. Ja sabeu que ens podeu demanar futbolistes. El Marc els busca, els analitza i ens els explica aquí cada setmana. Avui fem una passejada per Alemanya, Escòcia i Itàlia.
Correcte.
Comencem per Alemanya.
Comencem per Alemanya.
En qui ens hem fixat, Alemanya?
En Denis Zakaria.
Denis Zakaria.
Mm. És un centrecampista defensiu de 23 anys, suís, del Borussia Mönchengladbach. És molt potent.
Qui ens el demana?
Ens el demana en David Roig.
Sí, doncs David Roig. Això
important,
és per...
exacte,
això per tu.
Per en David Roig, exacte. Parlem de Zakaria, que és un centrecampista sobretot molt potent des d'un punt de vista físic, amb un gran desplegament, és àgil, és ràpid, i sobretot té aquesta facilitat per abastar molts metres en el terreny de joc. És de cama llarga, també, i aquest potencial físic li permet sempre ajudar els companys i desplegar-se a nivell ofensiu, normalment amb encert. Però, a més, pot jugar de central.
Ah?
Ho està fent últimament, per exemple, al camp del Borussia Dortmund, hi vaig veure un partit de central, i bastant correcte. Cada cop més centrat a nivell posicional. Fa un parell de temporades era massa impetuós, segurament, però ara va adquirint registres tàctics també i s'està convertint en un centrecampista molt interessant. Molt agressiu en el tackle.
Potentíssim, no? Estic veient aquí imatges.
Sí, sí.
Em sembla una bèstia.
A nivell de desplegament físic és bestial. Recorda Pogba, per exemple, quan
sí,
condueix
bé,
la pilota.
Sí, una mica.
Eh?
Sí.
Segurament no tan fi a nivell tècnic, però aporta moltes coses aquest Borussia Mönchengladbach, que és líder de la Bundesliga amb Marco Rose a la banqueta. És un jugador que té un contracte fins al 2022 i ara mateix un valor de mercat de 28 milions d'euros. I
home, ja és carot, eh?
Sí, però sortirà encara per més diners del que indica el valor de mercat actual, que són aquests 28 milions d'euros, perquè a Anglaterra ja el volen.
Anglaterra.
Sona molt pel Manchester United. De fet, diuen que estaria disposat a pagar 60 milions ja en aquest mercat d'hivern.
Carai.
I jo penso particularment que pel Liverpool de Klopp és un centrecampista amb unes condicions
ideal,
fantàstiques.
No? Zakaria, que juga al Borussia Mönchengladbach. Anem cap a Escòcia, que no sé si hi havíem... Sí, sí que hi havíem anat.
Hi havíem anat.
Sí, que hi havíem anat. Sí.
També amb un altre jugador d'aquest club.
O sigui, el Rangers està fitxant bé.
Sí, les últimes temporades...
O té un equip interessant, clar, diguem.
Estava a quarta divisió, ha anat pujant mica en mica, van baixar per culpa dels problemes econòmics, de l'estafa que va provocar en aquest sentit l'equip de Glasgow, i ara té jugadors interessants, com aquest que comentarem, que és un jugador sud-americà, davanter centre, que es diu Alfredo Morelos, i que ens el demana en Ferri.
Ferri, t'expliquem qui és Alfredo Morelos, o com és.
Sí, exacte, un davanter de 23 anys, també com Zakaria, colombià, internacional absolut. Ha fet aquesta temporada 22 gols en 26 partits.
Home!
Prou bé,
no
juga a Escòcia, però bé.
Home, però els has de fer, eh?
Els has de fer, i també juga a competició europea, està jugant l'Europa League.
Jo els marco la Lliga de Mitjans i els valoro igual. I és la Lliga de Mitjans.
Vas a gairebé un gol per partit.
No arribo.
No arribes, però gairebé fregues.
Un cada quatre aquest any, no anem gairebé. Va,
però portes altres coses, segur.
22, sí.
22 gols en 26 partits. Destaca sobretot per la desmarcada. Els seus moviments de desmarcada a prop de l'àrea o dins de l'àrea són molt bons, és àgil en la definició, i després tant li és definir amb la dreta com amb l'esquerra. Això és molt important, per davant, domina les dues cames, i per tant té aquest moviment de retall curt per orientar-se al xut definitiu, sigui amb la dreta o l'esquerra, que és molt interessant per ser prolífic dins l'àrea.
Home, és un jugador interessant. Anys de contracte, preu?
Llarguet. Acaba el 2023, valor de mercat bastant baix, de 7 milions i mig, i jo diria que és el típic que acaba a un Aston Villa de la vida, per exemple. Un equip de mitja taula de la Premier.
Doncs mira, apuntem-lo, eh? Alfredo Morelos, nou fitxatge del West Ham, segur d'aquí un cert temps.
Te'n vesteix com l'Aston Villa, em serveix també.
Vinga, i l'últim descobriment és a Itàlia. Una ciutat que coneix Guardiola.
Sí.
El Brescia es diu Sandro Tonali.
Sandro Tonali.
Qui és Sandro Tonali i qui ens el demana?
Ens el demana l'usuari de Twitter anomenat L'Etern.
Carai, quin nom, L'Etern.
Sí.
M'agrada molt.
També vinculat amb Itàlia, la ciutat eterna, tal i qual.
Ah, no hi havia caigut.
Però no crec que tingui res a veure.
Igual sí. Bé, senyor Etern.
És a dir, Sandro Tonali, aquest jugador que poden veure els espectadors de Cavallera al vent, l'anomenen el nou Pirlo.
Compte.
Són compte. Paraules majors, ja. Per la Cavallera aquesta, per la seva posició, que és un mig centre, i també pel Brescia, perquè Pirlo es va formar al Brescia.
Ah, amic.
Per tant, comparteixen club d'origen, posició i també cert aspecte físic, tot i que Tonali és més alt. Només 19 anys, internacional absolut ja amb Itàlia. De fet, ho va ser ja la temporada passada jugant a segona divisió amb el Brescia.
Home.
I és un centrecampista d'aquests posicionals. No és molt ràpid de cames, però sí de cap. Llavors, t'agilitza el joc del teu equip en passades filtrades que superen línies de pressió, controla bé la situació, a nivell posicional és molt bo també sense pilota per ajudar amb les cobertures dels laterals de torn. Clar, només 19 anys i t'ofereix ja un rendiment notable de Sèrie A, acabarà un gran.
A la Juve.
Probablement, perquè a més acaba contracte el 2021.
Home,
és a dir,
sí que...
el veig o el ven aquest mercat d'estiu o se li en va gratis.
O el renova.
No el renova. No, ja. Va, no ho crec. És a dir, jo me la jugaria que l'estiu que ve Sandro Tonali, que ara té un valor de mercat de 30 milions d'euros, acaba un gran d'Itàlia l'estiu que ve. Tu has dit la Juve.
O l'Inter,
podria ser,
no?
O l'Inter, podria ser un altre. Que, a més a més, tots dos liquiden ja també al nord d'Itàlia. No s'hauria de moure gaire Sandro Tonali.
La mudança li sortiria més barata.
Exacte.
Molt bé. Doncs aquests tres noms, Zakaria, Morelos i Tonali, els tres futbolistes del Transfermarkt d'avui, te'n van enviant encara la gent o ja se n'han oblidat?
Sí, a veure, compte gotes, s'ha de dir...
Doncs
ja no tant, necessitem una nova fornada.
Més actualitzats, que potser van passar alguns que ja no estan tan de moda.
Sí, però en tenim un centenar, eh? I n'hem fet una trentena, és a dir, encara ens en queden uns 70 que no hem fet. Però si ens en voleu dir de nous, nosaltres encantats, evidentment.
Perquè si et diuen jugadors de la NBA, també ho podries fer, això, no?
No, d'aquesta època no. Per això tenim un altre especialista. Si m'haguessin dit de principis de segle, finals del segle passat, sí, però ara ja em queda molt lluny.
Et queda molt?
Molt lluny.
Molt lluny.
Això ho va dir un polític insigne.
Ah, sí, sí.
Sí, bé, això no, ha anat ens queda més a prop de la NBA.
Sí.
Saps per què ens queda a prop?
Per què?
Perquè tinc aquí un artista que fa 2 metres
que ens ho explica després de la publicitat.
Qui guanyarà la Lliga? Qui jugarà a Europa? Qui en serà el Pichichi? Qui baixarà a segona?
Al Club de la Mitjanit hem preparat el Joc de la Lliga. Participa-hi i podràs guanyar un viatge a Tòquio per 2 persones.
Entra a catradio.cat/jocdelalliga i respon les 10 preguntes que et poden portar a Tòquio. El Joc de la Lliga.
Ampliem el termini i pots participar fins al 28 de novembre.
catradio.cat/jocdelalliga.
I ens veiem a Tòquio amb el Club de la Mitjanit.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
El periodisme és un combat per qüestionar i millorar la societat. VilaWeb ho fa cada dia, amb rigor, amb qualitat i amb passió. Sense reserves. Encara més quan tot està en joc. Com ara, llegiu-nos a vilaweb.cat i si voleu i podeu, subscriviu-s'hi.
Estrès, virus, antibiòtics... són situacions que poden alterar la flora intestinal. Ultralevura 250, amb la fórmula exclusiva de Saccharomyces boulardii, és un medicament probiòtic que tracta la diarrea i ajuda a regenerar la flora intestinal. Ultralevura cuida l'intestí. Ultralevura de Zambon en càpsules per majors de 12 anys o sobres Tutti Frutti a partir de 2 anys. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Aquest dissabte a Ciutat Maragda dediquem un monogràfic a la literatura de Sílvia Plath, la poeta i la novel·lista.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Dissabtes a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio i a catradio.cat, la seva versió ampliada.
Des de les estrelles, obrim Ciutat Maragda.
De la mitjanit, amb Francesc Garriga. American Dream, American Dream, amb Jordi De Mas.
Jordi De Mas, bona nit.
Bona nit, Francesc.
Com estàs?
Molt content, i no tant, per la primera notícia que tenim, però bueno, hem de mantenir l'esperit positiu.
A veure, senyor De Mas, expliqui'm què ha passat i què està passant amb Pau Gasol.
Pau Gasol, una notícia que segurament molta gent ja la coneix perquè ha donat la volta al món, però si hi ha un despistat que encara no ho sap, Portland Trail Blazers ha tallat, que d'aquesta, la NBA es diu d'aquesta manera, quan rescindeixen el contracte, a Pau Gasol. Arribava en aquest mercat a l'estiu, amb alegria, amb il·lusió. Bueno, és cert que estava lesionat, tenia una fractura en el peu per culpa d'una fractura per estrès, que és una cosa bastant complicada, però no s'ha recuperat, no ha complert els terminis de la recuperació i Portland l'ha tallat. Però atenció, perquè Pau Gasol, a través del seu Instagram, va publicar un vídeo en el qual explicava la situació, en el qual explicava aquest procés. I quan va firmar el contracte va dir que Portland i ells havien acordat una clàusula que deia que si Pau Gasol en aquesta data no havia complert amb els plaços, amb els terminis de la recuperació, hi havia una opció per dir que, bueno, per fer fora,
si no
per acabar
bé,
el contracte. Exacte.
Rescindim el contracte.
Rescindir el contracte, exacte.
Quants anys té Pau Gasol?
Pau Gasol deu tenir 39,
40, 39 anys.
39, té 39 anys.
Ell ha de començar a pensar en quan s'acaba això, però ell no ho vol acabar encara.
Clar, perquè Pau Gasol, una cosa que ens fa estar contents és que va dir que ara el seu objectiu és posar tota la seva energia i tota la seva força per recuperar-se bé i per seguir jugant, que és el que més desitja. I jo crec, és la meva intuïció, que Pau Gasol es vol retirar en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 i per acabar lo gran. Potser segueix a l'NBA l'any següent, no ho sabem. També es començava a especular amb el Barça, deien que sí, deien
que no.
Al final res. Però
ara pot fitxar per l'equip que vulgui?
Bueno, ara mateix està lesionat,
sí,
de fet...
Sí, si es recupera la setmana que ve...
Hi ha l'opció de que pot fitxar per un equip, encara queden bastants dies, per a un equip de play-off, però també en el vídeo va comentar una cosa interessant, que estaria treballant amb la franquícia per intentar tenir un rol diferent associat a l'equip tècnic de Portland. El podríem veure com un entrenador assistent o amb un altre rol que encara està per definir, com va comentar el jugador. Però des d'aquí li desitgem una recuperació maca, una recuperació d'aquestes espectaculars, i el volem tornar a veure jugant.
A veure si arriba a Tòquio o
esperem que sí,
com a mínim
sí.
Té l'oportunitat de fer-ho. A veure, Ben Simmons.
Ben Simmons, fa unes quantes setmanes abans de l'inici de la temporada vam comentar que pretemporada Ben Simmons, un home, un jovenet que està... Mm. bueno, anomenat a dominar la NBA, va anotar el seu primer triple en pretemporada, però volíem veure el seu primer triple oficial i contra els New York Knicks després de 194 partits entre temporada regular i playoff va aconseguir el seu primer triple. Hi havia molta broma, no?, amb aquest jugador que mai llançava. De fet, quan estava a la línia de triples, en moltes ocasions anteriors, el defensor estava com 10 metres cap endavant. Deia, no tiraràs, no tens confiança, i Ben Simmons mai llançava. Però es va cansar, va dir que aquest estiu va treballar molt dur i quan va anotar el triple, el pavelló ho van celebrar més que un anell. Va ser una cosa d'aquestes espectaculars i Ben Simmons...
Sí, la celebració és guapa.
Sí, la celebració va ser molt gran i això i va ser contra els New York Knicks, que no únicament els Knicks tenen aquesta mà negra de que únicament perden partits, sinó que el primer triple de Ben Simmons contra aquesta franquícia, també.
Escolta'm, el triple... Has estat investigant sobre el triple.
Estat investigant el triple, aquest art meravellós que a mi se'm dona molt malament, però hi han coses interessants. Per exemple, el primer triple, una cosa que pots comentar amb els amics, no?, que pots quedar molt bé. Qui el va notar? I va ser, tu ho saps?
Ni idea.
No? Chris Ford, dels Celtics, en el 1979.
Quan el primer triple.
Primer triple, jugador de Boston, eh? Chris Ford en el 79.
És a dir, abans no hi havia triples.
No, es va adaptar en aquesta mateixa temporada. Després, jugador que ha notat més triples en un sol partit. Tenim a Klay Thompson, un total de 14, que ho va aconseguir contra Chicago Bulls, i jo sempre dic que aquest rècord s'anirà fins al 20. Jo estic convençut que algun cop veurem un jugador notant 20 triples.
Crec que a la CB n'hi ha un que en va fer més.
Més? No crec, eh? Sí, no? Sí, recordo que hi havia un que sí, però 14? No dubto. Podria ser, eh? Potser no aquí quedo retratat, però...
Va, més triples en
més
un
triples
partit.
En un partit, el Quin Rockets. Equip? 27 triples. Buah, un equip 27. Que llança més de 3 que de tirs de 2, pràcticament, amb James Harden, que se'n pot llançar 20 en cada partit i no podrà dormir tranquil·lament. Després, més triples, aquesta és una estadística que s'assembla a la que jo faria. Més triples intentats sense anotar ni un.
En un dia.
En un dia, en un partit. Brook López, 12 llançats, 0 anotats, 0 de 12.
S'ha de tenir molta moral per haver fallat 11 intents i anar
exacte,
a buscar el 12.
Exacte, bueno, confiança, tens confiança. I finalment el de màxim triplista, que és Ray Allen amb 2.973. Curry està únicament a 481 d'atrapar-lo.
I arribarà?
Home, amb una temporada Curry va fer 402, amb una temporada. Per tant, ara està lesionat, però d'aquí poc ho podria fer.
Tens dades que les qualifiques de...
Espectacular, francès. LeBron James té 35 anys, és la temporada número 17 anys, a la NBA, i segueix un ritme molt i molt gran. Es va convertir en el primer jugador de tota la història en aconseguir un triple-doble contra cada un dels 30 equips de la NBA. Ningú ho havia aconseguit.
Home.
Tenim a Westbrook, que li queda un sol equip, que és Oklahoma City Thunder, equip en el qual estava, ara ja no està i ho podrà aconseguir, però LeBron, amb 35 anys, segueix demostrant que, si vol, pot ser el millor jugador del món.
Més coses.
Luka Doncic, futur MVP. No
ho,
sé si...
ho està petant molt.
No sé si serà aquest any MVP, però abans que es retiri, mínim un premi, el premi més prestigiós a nivell individual, el tindrà. Jugador més jove de tota la història que va firmar un triple-doble, bueno, és més jove, no, és el primer. El primer jugador de tota la història que va firmar un triple-doble de 35 punts en menys de 25 minuts. Uah. Mai ningú ho havia aconseguit, això.
Això és perquè vaig passar per Dallas aquest estiu i li vaig...
Sí, el vas inspirar, el vas inspirar. Deixar inspiració. Luka està a un nivell magnífic, Francesc, no hi ha paraules.
Què passa amb els Warriors?
Warriors i San Antonio, dos grans equips, dos equips que tenen una hegemonia molt important, però ara mateix estan en èpoques fosques. Warriors actualment el pitjor registre de tota la competició. 3 victòries, 13 de derrotes i contra Dallas, contra Luka Doncic, van perdre per 48 punts. Això fa mal. I després San Antonio, 7 derrotes seguides. Pots pensar, home, 7 derrotes no està tan malament. Doncs és el pitjor registre de l'entrenador Popovich, que porta 23 temporades entrenant San Antonio. És el seu pitjor registre. Mai havia aconseguit 7 derrotes consecutives. I Popovich amb San Antonio porta 22 anys seguits entrenant a playoff.
No està
aquest
malament,
any,
eh?
Aquest any la ratxa podria acabar.
Se li acaba...
Se li acaba. I hi ha rumors de que es podria retirar. Esperem que no. Jo vull una retirada digna per un home tan important.
Acabem amb la predicció de Jordi Demas.
Una predicció difícil. La del millor quintet de la temporada.
I m'ho dius a novembre, eh?
Sí, m'atreveixo ja.
A novembre.
M'atreveixo.
A veure, 5 millors jugadors de la temporada.
És un quintet que, bueno, quan acaba la temporada sempre el donen. Jo tinc 4 jugadors que crec que quasi al 100% seran fixes. Luka Doncic, de base. De moment, no únicament hauria d'estar aquí.
Incontestable.
Sí. Escolta James Harden. Poc a poc ja va agafant aquest on fire, no? Ja està amb 37-38 punts per partit. Després LeBron James, 35 anys, però ja he comentat que està completament imparable. Després Giannis Antetokounmpo, que aquest any podria repetir perfectament com a MVP de la NBA. I finalment un interior més pur, Anthony Davis. Aquí està a punt de posar Kawhi Leonard, però Kawhi Leonard, l'estrella dels Clippers, sempre li fan el load management, que és la gestió de minuts. No jugues, jugues, després no jugues durant 2 partits, i això m'ha fet tirar una mica enrere. Però jo crec, d'aquí... Mínim 3 estaran, mínim 3-4 estaran sí o sí. Ja veurem després, quan passin els mesos, si hi ha un o no hi ha cap.
Demàs, tinc la dada de l'ASB.
Quants?
Qui creus que queda retratat, tu o jo?
Potser jo, home...
No, no, qui creus que queda retratat, tu o jo?
Jo he dit que... va, ho confiaré... Va, jo dic que no, menys de 14. Ai, no ho sé, Francesc.
12.
Val, bé,
Jacob Pullen, tenies raó tu. Jacob Pullen és té el rècord de triples de l'ACB. Pensava que eren més. Però és veritat que, clar, 12 ja són molts.
Molts. Bobby ho va aconseguir, diria, sí.
Demàs, gràcies.
Gràcies.
Fem una cosa, fem un live d'Instagram.
Fem un live, que ens agrada.
Fem un live d'Instagram amb aquest senyor i li podeu preguntar quatre coses d'NBA. Farem un live d'Instagram a @clubmitjanit. I ara ens tornem dilluns a partir de les 11. Esport 3 i Catalunya Ràdio. Setmana de Champions, setmana gran. Ens ho passarem bé. Gràcies a tots els que ho feu possible i que tingueu un molt bon cap de setmana. I abrigueu-vos. Fa fred encara?
Fa fred. Sí. Ara plou. Estava plovent. Quan he vingut, estava plovent.
Doncs abrigueu-vos i paraigües. Adéu-siau. Bona nit.